I aquí tenim a la Núria Marín, que escolta sempre atentament tot el que absorbeix amb aquests ulls que tens, Núria, que estan absorbint informació tot el dia. Com estàs?
Molt bé. I tu, Mònica?
Molt bé, molt bé. Estic molt bé.
Saps què estava pensant? Estava escoltant aquest, i deia, podríem tenir una vinguda que fos l'avinguda d'Isabel Preisler, l'avinguda del Juràssic.
No.
Doncs això, hi ha pobles, per exemple, Andalusia, Chipiona, hi ha el carrer de Rocío Jurado, això ja passa.
L'Iniesta no té un carrer en el seu poble? Jo diria que sí, no?
Segur, i una piscina també amb la seva cara.
Clar. Escolta, ahir el 2 a la cartellera, en Jaume Figueres i l'Àlex Gorina van estar parlant de la gala dels Premis Feroz. I atenció, atenció, perquè van dir que no havien estat gens feroces.
No.
A nivell glamour, què?
Hi van haver alguns looks bastant xonis, eh? Però a mi el que més em agradava ser la Sílvia Abril dient-li a la Penélope Cruz, si pones pene en el buscador de Google, se completa con tu nombre. ¿Qué te parece? Això em va fer molta gràcia.
Qui hi havia en aquesta gala?
La Penélope Cruz. A mi em sobta que de cop i volta ha començat a venir els premis d'aquí, que abans no es deixava veure, a menys que, curiosament, fos premiada.
Clar.
Llavors sí que venia. Però ara l'hem vist als Premis Forqué i una setmana després als Premis Feroz. Llavors no sé si està tornant si vol tornar a ser amiguita nostra o si els Estats Units no la volen tant. No sé què està passant, però ho haurem d'investigar.
Creus que està cultivant les relacions amb la premsa?
Jo veig que sí. Alguna cosa vol. I aquest any, perquè els Feroz són l'avantsala dels Premis Goya, que són una mica com els Globus d'Or americans, igual, i aquest any als Goya hi haurà Mario Vargas Llosa i Isabel Preisler.
Ah, o sigui que... Sí, que tu hi aniràs.
Sí, però després Mario Vargas Llosa diu que no li agrada sortir als mitjans de
no,
cor.
No, però un món de cine, de la cultura, home, és clar, un Premi Nobel de Literatura...
No sé.
Com ets, de malpensada?
És que m'agrada molt treure-li punta a les coses.
A tot. Sí. Fins i tot a coses que són avorrides, perquè aquest Colabrot, de la Belén Esteban i el Toño Sanchís, que veig que encara dona joc, això? Què està passant?
A mi em dius que això és avorrit i a mi em trenques el cor, perquè és que em dona la vida a mi aquestes...
Ja ho entenc, però ara en quin punt estem?
Però és que fins i tot el diari ABC, diari de superprestigi, parla...
Que avui parla de Tortugues Ninja, vull dir, clar...
Ja, la portada és... Ciència, jo me la van ensenyar ahir i pensava que era un meme,
doncs,
saps?
No,
doncs era
no
real.
Era un meme, era real.
Me la van ensenyar ja a la nit. Bueno, doncs el diari ABC va destapar que els diners que Belén Esteban ara ja ha recaptat per ajudar els veïns de la comunitat de Lorca que van patir els terratrèmols fa uns anys, el 2011, no apareixien a cap ONG. Llavors, investigant, es veu que Toño Sanchís s'hauria quedat presumptament amb 5.000 euros que Belén Esteban havia recaptat per ajudar. Si us sembla, Belén Esteban ho va explicar així a Sálvame.
A mi me viene Toño y me dice, Belén, ¿qué te parece? Que él llevaba todo. Yo sabéis que hasta hace muy poquito no llevaba mis cosas.
Nada, ni los Twitter, ni la página web.
A día de hoy no tengo ni web de esa. Bueno, total, entonces me dice, ¿qué te parece que abramos por la web un aviso a la gente que te quiera o los que no te quieran y que pongan lo que pueda cada persona y se saca un dinerito? Y le digo, perfecto. Yo aquí en mi programa, me acuerdo que digo, en mi página web, claro, bueno, total, yo al cabo del tiempo recuerdo que le digo a Toño, ¿cuándo vamos a Lorca a dar el dinero? Yo sinceramente también digo la verdad, yo no sabía si eran 3.000, 4.000 o 5.000.
¿Te despreocupaste un poco de la cantidad?
Es que, claro,
¿tú delegaste?
Entonces, yo ya llegó un momento que le dije, porque yo iba a ir a Lorca, y yo como veía que no iba a Lorca, me dijo él, esto ya está ingresado en una cuenta. ¿Qué pasa? Que los de ABC han ido a las ONGs, al ayuntamiento, y eso no aparece. Pero que aquí está Belén Esteban para dar la cara.
Es que me encanta cómo explique Belén Esteban. Núria, explica amb un sentiment.
Jo el que he descobert amb les revistes del cor que m'has portat aquest divendres, a Lola, per exemple, és que si volem saber què està fent el rei Joan Carles I en aquests moments, que algú es deu preguntar, i aquest home què fa? Què fa? Doncs descobreixo que el van convidar a una festa benèfica a Palm Beach.
Sí, sí.
Però llavors vol dir que aquest home està en forma i no té gaires problemes per viatjar,
home,
no?
Home, com no d'estar en forma? Si menja molt bé, si ha fet tot el recorregut per tots els restaurants amb estrella Michelin de tot el país, clar, està ben alimentat, està fort... ara no té responsabilitat, diu que es menja el marrón el meu fill, que està amb les consultes, amb els,
escolta, els pactes. I a la portada hi ha Alfonso Díez, que és l'ex de la, bueno, el vidu,
sí,
de la duquesa Cayetana de Alba. Aquí hi ha molt sidral amb el tema de l'herència, no?
Bueno, ara ja... Mira, la cançó li va, perquè l'altre dia Andreu Buenafuente, al nou programa que té a Movistar, a Canal Zero, que serà
que
Canal
el va planxar.
Deia, que bé que li ha sortit, que amb 3 anys de matrimoni, 3 milions d'euros. Tots volem ser Alfonso Díez, saps?
Perquè 3 anys va durar?
El matrimoni sí, la relació va durar més temps, però el matrimoni va durar aquest temps. I s'han dut, la revista Hola diu que no són 3 milions d'euros, que són una mica més de 2 milions, vaja, com... I a més és que ell també té una pensió, perquè va treballar com a funcionari de 2.000 euros al mes, sí, i també s'ha quedat amb una casa. Per tant, la cosa no li ha sortit malament, i ara el millor de tot és que ja no haurà de tenir més relació amb els fills de la duquesa d'Alba, perquè la relació era molt tensa i, per tant, ara ja està tot arreglat i adeu, si ens hem vist, ja no me'n recordo.
I una gran font d'informació per Núria Marín i les seves investigacions en la vida de la gent és el programa de Bertín Osborne. Aquesta setmana hem sabut coses de Paco León, l'actor.
Sí, i que el meu programa competeix directament amb Bertín Osborne, però tot i així me'l miro, perquè sí que és veritat que té la capacitat de treure informació als seus convidats.
I què sabem de Paco León?
A Paco León li ha tret que abans d'estar amb la seva parella va estar amb un noi.
Cuando yo conocí a Ana tenía novio. Tenía novio yo, no ella.
I què? T'impressiona?
No, a mi no m'impressiona, a mi em sembla estupendo. A mi el que m'agrada és que ho expliqui i que a Bertín Osborne li pugui treure aquesta informació, perquè mai ho havia explicat, i m'agrada que es parli obertament d'aquestes coses.
Bueno, una teoria d'algunes persones és que tothom és una mica bisexual.
No, tant de bo tots fossin bisexuals, perquè
com?
A part... Que, tant de
per què?
Bo,
perquè feinada,
sí, perquè,
no?
No, perquè així tens més mercat i tot és més divertit i més entretingut, no sé. Ella és d'origen català, és catalana, es van conèixer quan ella feia classes d'interpretació a Maria León, que és la germana de Paco, i després de col·laborar a diversos projectes junts es van enamorar i han tingut una filla, i em sembla, doncs, estupendo.
Molt bé. Una persona que hem tingut a prop per la cançó de la Marató, Carlos Baute. I per què mereix avui capítol al Vanitas Vanitatis,
Carlos Baute? Molt agradable, molt fàcil d'entrevistar, dona moltíssim joc. I per què l'ensabono tant? Perquè li faré un zasca amb tot el carinyo del món.
Perquè
a la portada de la revista Hola, on explica en exclusiva que serà pare, no tinc massa clar, perquè l'han ficat en Photoshop que no sé qui és ell i qui és ella a la portada de la revista Hola.
S'assemblen molt.
Sí. Ai, que hi ha parelles que després d'estar molt temps junts es mimetitzen i s'assemblen.
Són bastant iguals, somriuen igual.
Les fotos de la revista, mira la foto que has passat ara,
d'ell
cantant, tocant la guitarra a la panxa de l'Astrid, en plan de li toco la guitarra al meu fill que està a punt de néixer. És una mica, la sessió fotogràfica és per anar-li, aquí sembla que porta els llavis pintats.
Sí, bueno, les fotografies ja les veuran els espectadors.
Les fotos tenen Photoshop, vaja, de sobre, però en fi, que ell és maquíssim i ens alegrem de que siguin pares.
Atenció, en l'àmbit esportiu, hi ha alguna notícia dels nostres herois del futbol? Què fa Cristiano Ronaldo?
Doncs Cristiano Ronaldo protagonitza la portada de la revista GQ amb l'Alessandra Ambrosio, sí, que és una model brasileña que sempre desfila amb Victoria's Secret. I clar, jo he lligat una mica els caps i ara...
Que ha lligat caps, atenció.
Soc molt perversa, eh? Jo ara exposo la meva teoria. Però, clar, s'havia parlat de que Cristiano Ronaldo anava cada dia, de dilluns a dijous, després dels entrenaments amb el Real Madrid, a visitar un amic, molt amic, al Marroc.
Sí,
un amic amb qui tenia,
sí,
molt bona
recordo
relació.
Recordo que tu et neguitejava aquesta freqüència
de
viatges.
I hi havia gent que deia que estrany que vagi a veure aquest noi, no? Llavors es va filtrar que no anava a veure aquest noi, sinó una model, i fins i tot es van filtrar uns whatsapps tal, molt picants i tal. Però és que també surt aquesta portada amb Alessandra Ambrosio, els dos despullats, no se'ls hi veu res, però en plan de... Anem a deixar molt clar que Cristiano Ronaldo és heterosexual. I llavors, no sé, jo no sé si és molta casualitat que apareguin aquestes coses justament quan hi ha aquests rumors. Que jo no dic que siguin certs, ni no.
Ni res,
però...
no està dient res, Núria Marín. Anem a l'Star System català, que l'estem cultivant. Aquí tenim l'Star System català.
Doncs mira,
si no fos per Risto Mejide, ens avorriríem molt. Risto
Mejide,
una abraçada des d'aquí.
I la seva futura dona, la Laura Escanes, model que ha obert un canal a YouTube i ha explicat que és el que més li agrada de Risto Mejide.
¿Qué es lo que más te gusta de Risto? Pues la manera que me trata, el cariño que nos tenemos y la confianza que tenemos y que nos hemos complementado súper bien. Hemos cogido lo mejor de nosotros y lo hemos unido, y todo lo que me ha enseñado y todo lo que me aporta y todas las cosas buenas que tenemos juntos, la confianza y que me trate bien.
Súper.
¿Crees que vuestra relación durará mucho? Yo creo que sí, yo creo que de hecho es el hombre de mi vida, me voy a casar con él, voy a tener hijos con él y voy a estar toda la vida con él.
Què et sembla?
Una mica atrevit dir voy a estar toda la vida con él, perquè veiem com van les relacions de famosos, però bueno, està bé que tingui esperança en que les coses vagin bé. El que més m'agrada és que la següent pregunta, perquè això és un Ask Laura, no? I la següent pregunta que li fan és Colacao en Squeak. O sigui que passa d'un tema a un altre.
Pim-pam, no?
Però bueno, la veritat és que té moltes visites en parlant d'això.
Anem al rànquing.
Venga.
El rànquing de la setmana. Avui dedicat a la moda espanyola, sí? I catalana. A qui li dediques i per què?
Doncs, mira, comencem amb les marques en projecció internacional i comencem amb Cousteau Dalmau, que cada any desfila a Nova York. Tot i que a nivell de finances no ha passat per uns bons anys perquè ha tingut números vermells. Sí que és veritat que ha buscat nous inversors i nova política comercial i sembla ser que torna a créixer.
Per tant, en el número 5, Cousteau Dalmau. En el número 4, Desigual. Per què?
Desigual aconsegueix desfilar cada any a la Setmana de la Moda de Nova York i cada cop té més punts de venda arreu del món, compta amb models internacionals a les seves campanyes i cada any, bueno, l'any passat va tancar amb gairebé 1.000 milions d'euros de facturació.
Desigual, Cousteau. Sí. Bimba i Lola. Sí. Bimba i Lola.
Doncs Bimba i Lola el 2006 van obrir la seva primera botiga a Barcelona, són les nebodes d'Adolfo Domínguez, i poquet a poquet, a base de vendre bosses de mà i tal, han construït un imperi que factura gairebé, no, més de 100 milions d'euros anual i van obrint botigues arreu del món.
I també. En el segon del rànquing, Mango.
Mango, marca catalana, que té... és la marca d'Isa Candic, que factura cada any més de 2.000 milions d'euros i fa campanyes amb models internacionals. I la setmana que ve hi haurà aquí la germana petita de Kim Kardashian, la Kendall Jenner, que estarà amb motiu de la 080.
Que no té problemes perimetrals, no?
No.
Amancio Ortega, el número 1, clar.
Sí, exacte. Ha estat notícia aquesta setmana perquè ha comprat l'edifici al McHouse a Londres, molt a propet del Palau de Buckingham. Li ha costat 320 milions d'euros. Ell acostuma a comprar edificis emblemàtics a les ciutats i els lloga a altres marques. I, a més, moltes famoses d'aquí i d'allà, aquí la Letizia Ortiz, per exemple, allà Olivia Palermo, Carlota Casiraghi, acostumen a portar coses de Zara combinades amb grans marques.
Alguna guàrdia a l'aire lliure, Núria Marín, que necessitis l'assessorament de Francesc Mauri pel tema vestuari?
Aquesta setmana no tinc cap guàrdia, però m'agradaria saber quin temps fa als Curs Caicos, que és on ha estat de vacances el Jorge Javier Vázquez, a la República Dominicana. Allà bon temps garantitzat, no?
Sí, ara m'has enganxat així, però sí, conec la zona. I t'haig de dir que en aquesta època no hi plou i fa bon temps. L'època de les pluges és a partir, t'ho dic de memòria, a partir del març i fins a l'octubre, novembre. Ara és l'època que menys plou en aquella zona, perquè normalment hi plou cada tarda. És sol al matí, ruixat de tarda. Sol al matí, bé, el temps tropical.
No, però hem d'anar a fer cap guàrdia allà? A mi m'hi podeu enviar, tranquil·lament.
No, t'havíem a fer cap guàrdia allà. Nosaltres, si t'haguessin d'enviar a fer guàrdia, seria llocs que t'avorriries molt, Núria Marí.
No, jo trobaria la manera de distreure.
Temps a la carta amb Francesc Mauri. Mac.